I és moment ara, no ho podem obviar, se n'ha parlat molt, però en seguirem parlant perquè és la notícia de la setmana i ho seguirà sent durant moltíssimes setmanes. Estem parlant de l'anomenat judici del procés. Ara mateix, en la pantalla que tenim aquí a l'estudi, estem veient com està responent Oriol Junqueras, però respon, atenció, només a preguntes del seu advocat. Bé, volem comentar una mica, volem aclarir aquest judici del procés, volem saber qui és qui en aquest judici, i per això hem convidat, el tenim a l'altra banda del telèfon, a Josep Maria Martí Rigau. Ell és exdelegat de TV3 a Madrid, presentador del programa Parlament durant 15 anys, actualment és tertulià, conferenciant, escriptor. Josep Maria Martí, bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia i encantat d'estar aquí xerrant amb vosaltres.
Estàvem veient ara a Junqueras declarant que està, ho comentàvem, no? Declarant només, responent només a les preguntes del seu advocat.
Sí, la incertesa sobre aquest tema, quedava claríssim que Vox, que és l'acusació popular, no contestaria, però quedava el dubte aquest matí encara, doncs, si acabaria responent a l'advocat de l'Estat o a la Fiscalia, si a l'acusació. I finalment hem vist que no, només contestarà Andreu Vendrell, que és el seu advocat. És una estratègia i cada un dels processats utilitzarà la seva estratègia. Però el que marqui avui, el que està marcant Oriol Junqueras, jo crec que influirà bastant, com a mínim, en els processats de la òrbita d'Esquerra Republicana.
Per tant, està bé que declari en primer lloc, ha de marcar, sí, una mica el camí.
És que li tocava perquè va una mica per la responsabilitat i perquè se li demana la pena més alta.
Sí.
És a dir, això és una cadena, se li demana la pena més alta perquè tenia dels que estan processats i estan a la sala, és qui tenia la major responsabilitat perquè era vicepresident del govern, i a més recordem que Carles Puigdemont, el president Carles Puigdemont, li va encomanar expressament amb ell que coordinés tots els afers de la consulta del referèndum de l'1 d'octubre. Això implica que se li demana una pena altíssima de 25 anys, una barbaritat, des del punt de vista, una barbaritat absoluta, i esclar, llavors, processalment, amb ell li tocava començar. Ara, a part d'això, com que és a més el líder i el president d'Esquerra Republicana, doncs suposo, estic gairebé convençut, que la línia que ell marqui la seguiran, doncs, a altres persones, Raül Romeva, Carles Mundó, etc.
Sí. Deixem que saludi, perquè tenim també aquí a Valentí Villagrasa, un vell amic teu, el tenim aquí amb naltros.
I tant!
Valentí Villagrasa, bon dia, benvingut, ben tornat.
Hola, gràcies. I és un plaer tenir a Josep Maria Martí, que fa exactament que ens coneixem 45 anys, Josep Maria.
Ai, som molt grans, Valentí, quina il·lusió parlar amb tu, perquè a més, podem dir als oients que ens vam conèixer quan els dos començàvem amb tema periodístic, però en l'àmbit de l'esport.
Ah, sí?
El Mundo Deportivo.
Exacte, caram. És molt curiós això, sí.
Érem el que avui es diu becaris,
becaris,
i nosaltres,
sí,
érem meritoris, te'n recordes?
Sí, 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 sí.
En el Mundo Deportivo, un diari completament en blanc i negre. Tenim aquí a dos velles glòries.
Sí, sí.
Ui, senyor. Però fixa't tu que la quantitat, a vegades ho reflexiono i ho parlem amb gent, la quantitat de periodistes, a Madrid també, però a Catalunya, a Barcelona, o en l'àmbit nostre dels països catalans, la quantitat de periodistes que vàrem començar, jo no estic molt orgullós, en el tema de l'esport, i hem passat a temes polítics, és que és brutal, és extraordinària.
Sí. Home, és un luxe tenir el Josep Maria, perquè és un home que coneix perfectament tot el que ha sigut, diguem-ne, el procés que s'ha arribat fins aquí. O sigui, tota la història d'això, el Josep Maria Martí el coneix perfectament.
Moltes gràcies.
Una pregunta, Josep Maria. Sí, acabes de dir que l'Oriol Junqueras marcarà el que diguin els d'Esquerra Republicana. Quina diferència? I ara hi ha una diferència d'estratègia entre el que seria la gent d'Esquerra Republicana i la gent de los Puigdemonites?
A veure, de moment, el que ha quedat clar és que els advocats, que tenen per ser un grup de WhatsApp i estan en permanent, ja des de fa mesos, en permanent contacte entre ells, tenen clar que no es faran mal els uns als altres. És a dir, si un sigui de l'òrbita PDeCAT o de l'òrbita Puigdemont, perquè és que s'ha de matisar tot això, o l'òrbita Santi Vila, o sigui, que aquí hi ha moltes estratègies. Però els advocats sí que tenen pactat que, primera, no es faran mal, és a dir, si, per exemple, ara Junqueras o qui sigui, li diguessin, escolti, vostè va fer determinada cosa, El que no li contestaran, no, això no era la meva competència. El que no faran és, doncs digui quin dels altres acusats és el que va fer això i tal. Això no ho faran. En principi han quedat d'acord per no fer-se mal entre ells, per no perjudicar-se. A veure, igual que en aquests moments a la política catalana, home, és que hi ha un problema de lideratges, perquè realment, quan Soraya Sáenz de Santamaría deia que l'objectiu era escapçar els líders del procés, doncs jo crec que això, en una bona mesura, en aquests moments ho han aconseguit, perquè, esclar, els que no estan aquí processats a Madrid ara estan a l'exili, o estan imputats, perquè ja, per exemple, hi ha 700 alcaldes que estan investigats, és que és una passada, no? O bé estan, sincerament, espantats. I aleshores costa que hi hagi lideratges avui en dia clars, i els que hi podria haver, com per exemple el d'en Junqueras, estan molt limitats per la seva situació processal. Aleshores, hi ha una estratègia comuna de tots, de no fer-se mal i de marcar doncs, amb dignitat. De fet, hem vist que tots han anat vestits. Junqueras amb corbata, això no se'l veia mai al Parlament.
Sí, curiosament. Exacte. Sí, és una curiositat. Sí.
Però fixa que s'han posat d'acord tots i porten la insígnia de la Generalitat com a conseller, van tots a l'americana. A Junqueras l'estem veient ara perfectament, el cabell perfectament tallat. Hi ha unes estratègies comunes i després, esclar, sensibilitats, n'hi ha moltes. Per exemple, Raül Romeva segueix perfectament l'estela d'Oriol Junqueras, però Carles Mundó, que també està aquí, de fet no va tenir ni presó provisional, bueno, sí que la va tenir, però no tan llarga com els altres, esclar, ell ja va dir que abandonava la política, per tant, sent tots de l'Esquerra Republicana, tindran estratègies diferents. I en l'altre món, en el món exconvergent, podríem dir, esclar, hi ha gent com Turull o com Rull, que pertanyen al PDeCAT i que continuen amb una idea determinada, i n'hi ha altres doncs, que esclar, que Puigdemont Mites, em sembla que els deies tu, no? que segueixen el tema, o sigui, estarien en l'àmbit de la Crida. Quan comenci a caminar i se sàpiga ben bé què és això de la Crida, que en realitat són els més partidaris de la línia Puigdemont. Per tant, i entre mitjà Santi Vila, que és que això sí que es pot comprovar, és una persona que està aquí, assegut amb els altres, però ja des del moment que va anar a declarar l'Audiència Nacional ja va marcar una estratègia absolutament diferent, més que pactista amb l'acusació d'allunyar-se tota activitat política, etc. I suposo que farà una defensa bastant més tècnica que política. Però això són suposicions, això sí, sobre la marxa ho veurem.
Sí, perquè, però el que passa és que hi ha una realitat política, Josep Maria, i és el que tu acabes de reflectir en aquests moments. Hi ha una realitat política que es trasllada a el que seria l'àmbit polític català en aquests moments, el fer política, no? Que sí. És que impedeix qualsevol moviment, en aquest sentit, unitari amb el que seria les forces independentistes, que és el que s'està posant de manifest per part de comentaristes i d'analistes polítics tota aquesta gent, no? de dir que hi ha aquesta diferència política que es veu entre el president del Parlament, entre Esquerra Republicana, el PDeCAT o els ex, la gent més propera a la línia Torra Puigdemont, això es pot traslladar directament a el que seria el procés?
En aquests moments jo diria que sí, perquè hi ha moltes estratègies. Esquerra Republicana considera que en les pròximes eleccions, que segurament seran les generals, no? Però en fi, la seva estratègia era a les municipals europees. Finalment podrien fer, finalment, perquè ho han intentat durant molts anys, però al final sempre el món convergent quedava per davant d'ells. Doncs per primera vegada ara Esquerra, és legítim això, que Esquerra tingui ganes de superar Convergència.
Home,
i lidera...
Josep Maria, si vull recordar-te aquí que abans de les eleccions del 21 de desembre, si te'n recordes, Esquerra Republicana sortia a les enquestes amb 52 diputats.
I tant.
Entens?
I al final el PDeCAT se'n va treure dos més, sí.
I l'estratègia Puigdemont va ser l'altra, vull dir, diguem-ne que Puigdemont representava una oligarquia, per entendre'ns, independentista, en aquest sentit, soberanista, per part d'una part, diríem, del centre-dreta català, per entendre'ns.
Està clar. Però mira, hi ha moltes malfiances i moltes ferides per curar, per guarir. Aleshores, entre Oriol Junqueras i entre Carles Puigdemont, la relació no era, en els moments culminants del procés, no era la millor, i a posteriori encara va ser pitjor. Això encara s'accentua més si traiem el nom de Marta Rovira, que sembla que va tenir un paper bastant predominant, que Oriol, que Carles Puigdemont, la nit clau del 26 al 27 d'octubre, que primer decideix convocar eleccions, aleshores està bastant acreditat per testimonis i tal.
Sí, 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 absolutament.
Marta Rovira va dir, bueno, va pressionar de totes les maneres, i això, juntament amb la manifestació que es va plantar a la plaça Sant Jaume, els crits de Puigdemont traïdor i tal, van fer que Carles Puigdemont, doncs mira, decidís tirar enrere la decisió de convocar eleccions i no convocar-les, i al no convocar-les, automàticament, en qüestió d'hores, ja va arribar el 155, i mira, i fins al dia d'avui, no? Mm. Però això, efectivament, en aquests moments ja el sobiranisme està, l'independentisme està dividit. Sí, però mira, jo que faig conferències per Catalunya i tal, noto una cosa, està dividit a les cúpules dirigents.
Aquí.
I certament hi ha unes malfiances, però la gent continua sent sobiranista, i perquè vas a fer o presentar un llibre, fer una... a qualsevol lloc, a la Sagarra, a l'Empordà o a Tortosa, i a l'acabat ve la gent i et diu, escolta, és que nosaltres que no sabem què fer, és que no sabem a qui seguir, és que per què es barallen. La gent de base, que són els que van a votar, la gent de bona fe. Per tant, jo crec que això és una situació que ara és provisional, el que passa és que, esclar, a nivell també de l'Estat, li va molt bé, perquè, esclar, si està el sobiranisme dividit, doncs, escolta, no hi ha el perill que sí que hi va haver quan es van presentar Junts a Junts pel Sí, etc. Però ja es va veure llavors també que, com que això ve de lluny, ve d'anys, les malfiances entre Esquerra i el món convergent, doncs ja ve de l'època del tripartit o abans. Per tant, això serà... Ha de passar una generació, no sé si 25 anys, però sí que ha de passar un temps, nous lideratges i noves estratègies.
Sí, Josep Maria, per clarificar una mica l'audiència, sí, ens agradaria saber una mica com serà aquest calendari del judici. Estem ara, hem començat avui amb aquesta declaració de Junqueras, aniran declarant tots, hi haurà un temps de declaració, després... Quant de temps podem estar embolicats en aquest afer?
Jo m'atreveixo a dir que seran exactament 3 mesos.
3 mesos.
Sí, per una raó, no està escrit al lloc, però sí que hi ha una pràctica en aquests tipus de judicis, que vulguis o no, tenen una connotació política clara, que s'impedeix que al màxim possible que interfereixin a unes campanyes electorals. Ara, demà sabrem si el dia 28 d'abril hi ha eleccions generals o no. Això realment és una cosa que ve de nou i que el tribunal ni ningú podia saber fa unes setmanes. Però el que sí que sabia el tribunal, perquè aquestes eleccions estan programades des d'anys, és que l'últim diumenge de maig hi ha eleccions municipals, autonòmiques a la immensa majoria de les comunitats autònomes espanyoles i europees. Aquestes sí que estaven programades. I llavors la planificació que va fer, repeteixo, no està escrit enlloc, però sí que és una praxis habitual, era que no interferís, que aquest judici acabés just abans que comencés la campanya electoral. La campanya electoral de les municipals, etc., comença la nit del 9 al 10 de maig. I que més coincideix amb que un dels magistrats compleix 72 anys, que és l'edat de jubilació. Després ja van dir que li podien prorrogar unes setmanes si no havia acabat. Però tot plegat apuntava que entre el 5 i el 10 de maig hauria d'estar acabat. Ara els ha sortit, o sortirà aquesta... Això, clar, que complica tot. I després, una mica el timing, sí que voldria afegir una cosa. És interessant, és molt interessant, segurament és el més interessant del judici, escoltar ara aquestes compareixences inicials, aquest interrogatori de Junqueras i dels altres 11 processats, perquè no els tornarem a sentir fins al final de tot. O sigui, ara primer compareixen tots. Contestaran els seus advocats, potser algú accepta el fiscal, ja veurem. Però aleshores, a partir d'aquí, comencen testimonis, les proves documentals, etc, etc. I l'última paraula, com a tot procés penal, l'última la té, altra vegada la tenen els processats. Que segons m'ha dit, concretament vaig estar a Lledoners fa 15 dies o 3 setmanes i vaig estar, ja ho puc dir, vaig estar parlant amb en Josep Rull, el vaig anar a veure, i em va comentar que la seva idea, i té, i diu, i crec que és bastant generalitzada, és que la primera declaració la podríem fer més tècnica i el, perquè avui, de fet, el jutge Marchena, en les qüestions prèvies, ara fa mitja hora, ja ha dit jo que es parli, que tothom parli de temes fàctics, dels fets, el que vulguin, però temes polítics no, no vinguin a fer un míting aquí, els he vingut a dir. Doncs l'última declaració, que serà allò al final, els dos o tres últims dies, allà sí que volien fer una mica o fins on se'ls hi permeti intervenció política. Però repeteixo, només se'ls sentirà dues vegades. A Junqueras estem veient ara i quan falti un o dos dies per acabar el judici ho tornarem a escoltar. I entremig passarem dos mesos i mig que no el sentirem.
Dos mesos i mig o tres mesos. I m'agradaria saber també, des de la vostra opinió personal, com penseu que es pot resoldre això? És a dir, quines sentències poden caure aquí, Josep Maria Valentí?
A veure, jo crec que no poden ara descartar el tema de l'acusació per rebel·lió, tot i que el tema de que no hi ha violència, això els hi han dit els tribunals europeus, això els hi ha... Tothom que estava aquí a Catalunya aquell dia, sí, va haver-hi càrregues de la policia, però els que anaven a votar no van emprar la violència. Llavors, si ara els fiscals rebaixessin, o si els rebaixessin molt, és desmuntar tot un relat que ha funcionat des del dia 2 d'octubre fins al dia d'avui. I és un relat que deixaria en evidència, per exemple, el jutge Llarena, que és el que va fer l'instrucció, que deixaria en entredit i allò en fora de joc doncs els atestats de la Guàrdia Civil, on hi han intervingut doncs, l'actualment general Pérez de los Cobos, o sigui que rebaixar-ho ara o cap al final seria complicat. Sí que hi ha una possibilitat que del que es demana ara rebaixin una miqueta, perquè segons es comenta, el jutge Marchena, a part de segurament té instruccions també, però ell vol que sigui per unanimitat la sentència, o sigui que els 7 jutges votin, que no hi hagi cap vot particular. Aleshores, com que hi ha 2 o 3 jutges, entre ells el Luciano Varela, que ja compleix 72 anys el dia 9 de maig, com que hi ha uns quants jutges, 2 o 3, i la jutgessa també, que són de caràcter més progressista, sembla que potser podria beneficiar els acusats que es rebaixés en 1 o 2 graus les penes d'acusació perquè hi veig la unanimitat. Això ho anirem veient, però s'esperen, tots els 12 processats s'esperen, en fi, sancions dures, perquè, esclar, a Junqueras demanen 25 anys, que rebaixin a 15, molt bé, 15 anys és una duríssima condemna. A altres els hi demanen 15 i potser els hi rebaixen a 8 o 9. Tenen clar tots que això és com una eliminatòria, si se'm permet la frivolitat, una eliminatòria de Copa del Rei o de Champions. Hi ha partit d'anada i hi ha partit de tornada. Aquest és el partit d'anada on jugues a camp contrari, consideren els 12 penals, els 12 processats. I després vindrà el partit d'Estrasburg o el partit de la Justícia Europea, que a més fins ara els inputs rebuts de la Justícia Europea Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Suïssa, són com més favorables. Aleshores, perquè s'acabi tot això, hem d'esperar 3 o 4 anys encara, sí.
Les sentències, és a dir, la intervenció d'Estrasburg, pot arribar en 3 o 4 anys?
Confien els advocats, he parlat amb algun dels advocats, i confien que aquesta vegada no trigarà tant com tradicionalment les sentències europees trigaven, que podrien trigar 6 o 7 anys. Hi ha diversos arguments, hi ha dos, esposaré dos molt ràpids, apuntaré dos de molt ràpids. Un és que la majoria de sentències, la majoria, condenatòries a l'estat espanyol en els últims temps, eren per denúncies fets pel món ETA, pel món Batasuna, pel món del terrorisme. I així i tot fallava normalment, o moltes vegades doncs el Tribunal Europeu fallava en contra de l'estat espanyol, que no s'havien garantit els drets humans i processals dels condemnats. Esclar, en aquest cas, i això una mica, m'ho havien dit advocats, una mica, esclar, el Tribunal Europeu també li sabia greu, perquè, clar, eren terroristes, no?, els que presentaven. En aquest cas, no hi ha terrorisme, en absolut, és una qüestió ja molt més ideològica, i aleshores sí que s'ho poden mirar amb més simpatia, només per per no endarrerir el tràmit, saps? És aquella cosa que deies, ostres, ara quina mandra em fa, és una simulació, eh?
Sí, sí.
Els jutges, els magistrats d'Estrasburg, però dius, quina mandra em fa ara ficar-me en aquest tema d'aquests tios que han fotut una bomba i que han matat...
Ja.
En canvi, amb el seu procés, evidentment, això doncs no es dona. I, per altra banda, fa molt poc, fa mes de desembre, hi va haver el cas d'un diputat del Kurdistan, que es diu Demirtas, que està encara en presó provisional, porta 2 anys en presó provisional a Turquia, i va presentar, sense haver exhaurit, perquè normalment per accedir als tribunals europeus has d'esgotar tota la justícia domèstica, no? de cada país.
Sí.
I aquest diputat del Kurdistan doncs, estava ja tan cansat, havia enviat 8 o 10 instàncies per demanar la llibertat provisional i ni li contestaven els tribunals turcs, que va anar directament, els seus advocats van anar directament al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. I ho van acceptar. O sigui, van veure que era una vulneració dels drets del diputat i de les persones que l'havien votat, i això crea una jurisprudència interessant. I de fet, el Tribunal d'Estrasburg ha ordenat a Turquia que l'escarceri i que quan facin el judici ja li faran. Es pot dir, però Turquia no està a la Unió Europea. Sí, però sí que està en l'àmbit judicial. Ho va demanar voluntàriament fa anys i ells van acceptar.
Sí, sí.
Per tant, aquesta sentència, els advocats consideren que podria... Entre aquesta sentència i l'altre que hem dit, que home, que no és un tema de terrorisme com altres vegades, confien els advocats que aquesta vegada no es tardi 5 o 6 anys, sinó que potser en 2 anys es pugui solucionar el tema.
Tant de bo, Valentí, que...
Ho ha definit, ho ha sustentat també el Josep Maria, que jo tinc res a afegir.
Que no podem dir res.
Sí, em fas posar vermell, eh?
No, és veritat, Josep Maria. El que passa sí que és veritat que jo crec que sí que els tribunals europeus reconeixeran que no hi va haver-hi violència, per tant, ho sento molt, però és la realitat.
No hi ha rebel·lió.
No hi ha rebel·lió, per tant, no hi ha violència, això, però això està clar. Vull dir, no sé, jo penso el que ha dit ell, que perquè no hi hagi unanimitat en la sentència, es rebaixaran els graus de les penes que es demanen. El que sí està clar per mi, és que, com sempre, els tribunals europeus poden dir que no es van garantir els drets de defensa, els drets i els drets humans i els drets de defensa dels processats. Però el que no ha fet mai els tribunals d'Estrasburg és anar en contra de el que és la llei de l'Estat que ha sigut denunciat, que és el tema dels etarres. No, el procés no ha sigut, no tenia les suficients garanties dels drets humans, el procés.
Yeah.
Però no alterava el que era la llei en aquest sentit, m'entens? Perquè la llei de l'Estat està per sobre de la llei de... o sigui, per sobre de l'aplicació en aquest sentit. El que sí, és veritat que aniran en aquest sentit... Home, si s'aplica la presumpció de violència en aquests moments, jo crec que aquí sí el Tribunal d'Estrasburg entrarà decididament en el sentit, perquè ja ho hem vist en aquest recorregut, no? Perquè
sí.
És l'única esperança que tinc en aquest sentit.
Sí, no, el tema de la rebel·lió està claríssim. Però ells, o sigui, els processats i els seus advocats, per exemple, faran incidència amb la desmesura, els que consideren desmesura, de la presó provisional. Perquè, és clar, avui en dia hi ha molts mitjans per evitar que una persona... No, és que hi ha risc de fuga,
no, però...
hi ha risc de reiteració delictiva.
Jo he sentit el Marchena aquest matí, Josep Maria,
sí,
abans de venir, i ha dit una cosa, per mi, tu pots dubtar de la imparcialitat del tribunal, perquè és una veritat subjectiva que tu pots dubtar. El que no pots dubtar és de la capacitat jurídica del tribunal, perquè són gent...
I menys de Marchena. Sí,
m'entens? Sí. M'entens? O sigui, gent... Quan ell ha dit textualment, vostès, la prisió provisional que va dictar a l'instructor... i avui aquesta sala ho ha pres en el sentit de dir de garantir la presència dels processats,
ja.
Estava dient si el senyor Puigdemont estuviera aquí otro gallo cantaria.
Però realment pensau que hauria estat així?
Això és
jo
política.
Jo estic absolutament convençut. Jo estic absolutament convençut.
Però mira...
És una veritat subjectiva, eh?
Però mira... Diverses
jo estic convençut
persones...
que en aquests moments estiguessin tots els processats per l'1 d'octubre, Tots estarien en...
Però han retirat l'euroordre.
Perquè sí, perquè si no... estava mal relatada.
I perquè no el tornen a redactar.
No, perdona, per una raó, perquè Alemanya va acceptar només la malversació de fons,
sí.
Per lo qual, amb la qual o sigui, no estaria en aquest procés. Estaria en aquest procés només per malversació de fons,
sí.
Que és el que la borràs.
Perquè no va veure violència, bàsicament.
No, perquè no hi ha un altre delicte exacte aquesta acceptació. Jo estic convençut que si estiguessin aquí tots ja estarien en llibertat provisional fa molt de temps.
Sí, però si em permets et comentaré que... Bueno, et recordaré.
A mi em fa pena, sí. T'ho dic en sèrio, veure a tota aquesta gent, especialment a l'Oriol Junqueras, dintre de la presó.
A tots.
Tristesa, produeix molta tristesa.
Mira, Valentí, el dia abans que anessin a declarar a l'Audiència Nacional, el dia abans, estaven a Brussel·les, amb Carles Puigdemont, gent que avui està aquí asseguda.
Sí, sí.
I va, o sigui, per exemple, Quim Forn, per exemple, Turull, per exemple, Meritxell Borràs.
Sí, sí.
I què van fer? Van agafar un avió i van anar a l'Audiència. O sigui, sí, sí. es van repartir, va dir, uns quants ens quedarem a fora, a l'estranger, per veure com acaben les coses i per anar mantenint, per anar fent bullir l'olla, no?, per anar mantenint el tema a nivell internacional, i els altres anirem allà. És cert que quan van anar a l'Audiència Nacional, la primera vegada, no es pensaven que... O sigui, desobediència n'hi va haver? Claríssim. Malversació, s'ha de demostrar. Mireu que
això,
no en parlen
gaire. Això s'ha de demostrar.
La càrrega de la prova, sí, sí. La té l'acusació. Per tant, i fixa't que no se'n parla gaire, perquè es veu que no se'n troben massa. Ho van fer, que n'hi va haver, però segurament, però bueno, s'ha de demostrar.
El segurament no en se'n
serveix. No, jurídicament no.
Sí, el que passa, tu, ara et faig una pregunta interior, per entendre'ns, Allò, no li explicarem a ningú.
A
tu creus que en aquests moments una de les grans diferències de relació entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es diu presó? I tu a Brussel·les i jo a la presó?
Una de les grans diferències no, perquè això ja venia d'abans.
Això ja venia d'abans.
I ja, vaja, la nit aquella del 26-27 d'octubre, cada vegada que Carles Puigdemont mirava en el seu segon, en el seu vicepresident del govern, i deia, Oriol, és que no sé què fer, jo volia convocar eleccions, però... I el Junqueras deia, tu ets el president, tu sabes el que has de fer. Es va desentendre. O sigui, i això, Carles Puigdemont, aquesta passivitat, quan altres membres d'Esquerra Republicana l'estaven pressionant, dient, no podràs anar a cap poble de Catalunya perquè tothom et dirà que ets un traïdor. Tot això al Palau de la Generalitat aquella matinada. Mm-hmm. Ho saps igual que jo, segur. Doncs, esclar, i això ja ve d'allà. Ara, una vegada fora, clar, l'altre dia Oriol Junqueras va dir una cosa que li va sentar molt malament a Puigdemont, que és, jo em vaig quedar perquè crec que era el més digne que es podia fer, no, més o menys, no?
Resposta claríssima.
Resposta
I tu i jo sabem que l'Oriol, en aquest sentit, està molt ressentit
sí, home, clar,
amb l'activitat, inclús amb l'activitat pública del senyor Puigdemont fora.
Però la resposta de Carles Puigdemont l'endemà és... Esperem el judici, esperem la sentència, i jo llavors explicaré què va passar, com va anar tot. Hi ha un tema personal, entre ells dos, però és que, a més, ja al principi d'aquesta agradabilíssima conversa ho parlàvem, hi ha una malfiança històrica que es remunta ja a les èpoques de Pujol i Oriver Barrera, però Carot i Pujol sí.
Sí.
Ja no anaven bé.
No.
I ja, clar, sí, l'última legislatura de Jordi Pujol, president, va ser del 1999 al 2003. I Jordi Pujol va treure un resultat que li faltaven 12, ho recordaràs perfectament, li faltaven 12 diputats per la majoria absoluta.
Sí.
I 12 diputats els tenia Esquerra i els tenia el PP. I què va fer Pujol?
Pactar
amb el PP. Entre altres coses perquè el PP en aquell moment... li va dir, ara això seria inviable, i a més ara...
Sobretot perquè governava Espanya.
Ara no ens ho esperam, això.
Sí, no, ara seria molt complicat. Ja, sí. Però en aquell moment el PP li va garantir, li va dir, escolti, nosaltres, quan votem, votarem els 12 el mateix.
Sí.
Esquerra, vostè se n'enfia d'Esquerra? I va dir, no. Sí,
Josep,
és més.
Josep Maria Martí, res, podríem estar molta estona, sí, ens ha agradat molt poder contactar amb tu, t'ho agraïm molt, podríem parlar-ne tot el dia i durant molts dies, però ho hem de deixar aquí, hem intentat posar una mica de claretat en, aquest, en aquesta olla de cols que tenim muntada i que, com, com has dit abans, la tindrem durant 3 mesos.
Exacte, com que es va per llarg, sí, aquí estem. Ja,
tornarem a parlar, Josep Maria, una abraçada.
Encantat, Valentí, una abraçada. Moltes gràcies a tots.
Que vagi bé, salut i moltes gràcies.
Una abraçada a tothom.